Ràdio Estel.
Ara a Ràdio Estel, dir la teva serà molt més fàcil. Apunta aquest número. 663-99-30-62. 663-99-30-62. Envia'ns un àudio de WhatsApp i participa als nostres programes. Recorda, envia un àudio de WhatsApp al 663-99-30-62 i fes-te teva Ràdio Estel. Cada dia de l'any, a les 6 del matí i a les 3 de la tarda, descobreix Maria a Ràdio Estel. 365 dies amb Maria, amb Àngel Rodríguez. Una advocació de la Mare de Déu que es venera a les diòcesis catalanes per cada dia. 365 dies amb Maria, amb Àngel Rodríguez. Cada dia a les 6 del matí i a les 3 de la tarda, a Ràdio Estel. Necessites algun producte de salut natural per tothom? Aquest és el número per comprar els complements alimentaris del programa. 669-56-17-68. Repetim més a poc a poc. 669-56-17-68. Els teus productes en 24 hores a casa, sense desplaçaments ni esperes i amb la millor atenció. Truca ara al 669-56-17-68 i recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial en la compra per telèfon de qualsevol producte de Laboratorios Maen. Truca al 669-56-17-68 i digues que ens escoltes. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Ràdio Estel. Senzillament, bona música.
Hola, bona nit de nou, amics i amigues. Ens disposem a compartir una estona, una mica més d'una hora, amb tots vosaltres, que serà molt especial. Viurem en diferit l'acte inaugural a nivell diocesà de Barcelona de l'any de la família Amoris Laetitia. Des de la Basílica de la Sagrada Família compartirem una celebració de la paraula presidida pel cardenal Joan Josep Omella, arcabisbe de Barcelona. Entre altres concelebrants, tindrem el rector de la Basílica de la Sagrada Família, Josep Maria Turull, i també, de manera més principal, més primordial, el bisbe auxiliar Toni Vedell. També hi haurà l'assistència dels diaques Jordi Albert Garrofer i Santiago Aragonès. Es preveu una litúrgia de la paraula amb lectures, salm i l'Evangeli, tot centrat en la institució familiar i també el testimoni de dos matrimonis compromesos amb la pastoral familiar i matrimonial. Tot plegat ha estat organitzat i emparat per la delegació del Laicat i concretament pel secretariat de pastoral familiar que dirigeix Xavier Padilla amb la seva dona. És el que viurem amb tots vosaltres, l'acte va ser ahir i el compartim avui en diferit perquè ens ambientem en el que és la celebració d'aquest any especial que durarà fins al juny de l'any vinent, coincidint amb la celebració a Roma d'un nou encontre mundial de les famílies. Ara, des de la Sagrada Família, us acompanyem aquesta estona.
Benvingudes, famílies, amics, preveres i religiosos i representants de les zones pastorals de la diòcesi que esteu representats en aquest acte o el seguiu a través de les xarxes de comunicació. Avui, presidits pel nostre cardenal Joan Josep Omella i el nostre bisbe Toni Vedell, anem a celebrar a nivell diocesà l'obertura de l'any Família Amoris Laetitia. Es tracta d'una iniciativa del Papa Francesc que vol arribar a totes les famílies del món. Com ell mateix diu, el desig de la família roman viu, especialment en els més joves. I això motiva l'Església, perquè l'anunci cristià relatiu a la família és veritablement una bona notícia. No estem sols. Crist surt a l'encontre de l'amor humà i amb la seva gràcia és possible viure l'alegria de l'amor familiar enmig de les dificultats i les imperfeccions, junts per superar-les.
Els objectius de l'any són clars. Primer, difondre la riquesa dels continguts de l'exhortació apostòlica Amoris Laetitia i anunciar que el sagrament del matrimoni és un do que té en si mateix una força transformadora de l'amor humà. El segon objectiu, fer de les famílies les protagonistes de la pastoral familiar. Una família cristiana es converteix en testimoni de l'amor que l'anima. Per això, agraïm enormement a les famílies que avui ens acompanyaran amb el seu testimoni de vida cristiana. El Papa ens crida a superar la por, a sortir de nosaltres mateixos, per trobar-nos i acollir altres famílies, per caminar al costat dels pastors, cadascun segons la seva pròpia vocació. Vosaltres també, estimats pastors, no tingueu por de treballar amb les famílies. L'Església, per comprendre plenament el seu misteri, mira la família cristiana que el manifesta de manera genuïna, ens diu el Papa. I tercer objectiu, sense deixar ningú enrere, se'ns convida a practicar una pastoral transversal, inclusiva, que tingui en compte les necessitats i subjectivitats de tots i cadascú, els cònjuges, els nens, els joves, la gent gran, els que estan sols, els que viuen en situacions difícils, a tots, amb les seves fragilitats i imperfeccions familiars. L'Església és la mare de tots.
L'any es va iniciar abans d'ahir, dia de Sant Josep, en el 5è aniversari de la proclamació de l'exhortació apostòlica Amoris Laetitia, i finalitzarà el 26 de juny de 2022 amb la clausura de la desena trobada mundial de les famílies que se celebrarà a Roma, a la que des d'avui ens podem preparar per resistir-hi. Amb la confiança posada en l'Esperit Sant, agraïm l'oportunitat de tot aquest any per créixer en l'alegria de l'amor familiar.
Sempre que m'invoqui l'escoltaré, el salvaré i l'ompliré de glòria, saciaré el seu desig de llarga vida. Salvació. Tu que vius a recer de l'Altíssim, digues al Senyor, sou el meu Déu en qui confio. Sempre que m'invoqui l'escoltaré, el salvaré i l'ompliré de glòria, saciaré el seu desig de llarga vida, li mostraré la meva salvació.
En el nom del Pare, del Fill i de l'Espírit Sant, la pau sigui amb vosaltres.
Bona tarda a tots i a totes, sobretot aquells que ens estàu seguint a través dels canals de telemàtics. Ja ens han explicat els directors del Secretariat de Pastoral Familiar el motiu d'aquesta celebració, d'aquest inici d'aquest any de familiar Amoris Laetitia. És molt interessant prendre consciència on estem. És veritat que hem optat per un format d'una celebració molt senzilla per respectar molt els aforaments. Tendremos la possibilitat d'escuchar i contemplar testimonios de famílies que expressen i reflejan un poquito la globalitat de nostra arxidiòcesis, però además lo hacemos en un templo muy significativo que es el templo de la Sagrada Familia, ¿no? Qué mejor que empezar el año de la familia Amoris Laetitia, que en este lugar tan significativo, me atrevería a decir, no solo para Barcelona, sino para el mundo entero, el templo de la Sagrada Familia. Os invito a vivir con gozo, con profundidad, esta celebración y sobre todo, pues pedir al Señor que nos dé la gracia, gracias también a todo el esfuerzo del Secretariado de Pastoral Familiar, pues que podamos llegar, como dice el Papa, a todas las familias, que el anuncio de la alegría del Evangelio pueda llegar a todas las familias en este año de la familia Amoris Laetitia.
Oremos. Jesús, María y José, en vosotros contemplamos el esplendor del verdadero amor. A vosotros confiados nos dirigimos. Santa Familia de Nazaret, haz también de nuestras familias lugar de comunión y cenáculo de oración. Auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas iglesias domésticas. Santa Familia de Nazaret, que nunca más haya en las familias episodios de violencia, de cerrazón y división. Que quien haya sido herido o escandalizado sea pronto consolado y curado. Santa Familia de Nazaret, haz tomar conciencia a todos del carácter sagrado e inviolable de la familia, de su belleza en el proyecto de Dios. Jesús, María y José, escuchad, acoged nuestra súplica. Por Jesucristo nuestro Señor.
Primera lectura del llibre del Gènesis. El Señor Déu digué: No seria bo que l'home estigués sol. Li faré qui l'ajudi i qui l'acompanyi. El Senyor Déu modela en terra totes les bèsties salvatges i tots els ocells i els presenta a l'home a veure quin nom els donaria. El nom que l'home donava a cada un dels animals era el seu nom. L'home dona el nom a cadascun dels animals domèstics i salvatges i a cadascun dels ocells, però no en troba cap capaç d'ajudar-lo i fer-li companyia. Llavors el Senyor Déu va fer caure l'home en un son profund. Quan queda adormit, li prengué una de les seves costelles i l'omplí amb carn el buit que havia deixat. Després de la costella que havia pres, el Senyor Déu va fer-ne la dona i se la presenta a l'home. L'home digué: aquesta sí que és os dels meus ossos i carn de la meva carn. El seu nom serà l'esposa, perquè ha estat presa de l'espòs. Per això l'home deixa el pare i la mare per unir-se a la seva esposa. I des d'aquell moment els dos formen una sola carn. Paraula de Déu.
Feliços els fidels del Senyor. Feliços els fidels del Senyor. Feliç tu, fidel del Senyor, que viu seguint els seus camins. Menjaràs el fruit del teu treball, seràs feliç i tindràs sort. Feliços els fidels del Senyor. La teva esposa fruitarà com una parra dins la intimitat de casa teva. Veuràs els fills com plançons d'olivera al voltant de la taula. Feliços els fidels del Senyor. És així com els fidels del Senyor seran beneïts. Que el Senyor et beneixi des de Sió, que tota la vida puguis veure prosperar Jerusalem. Feliços els fidels del Senyor. Que puguis veure els fills dels teus fills. Pau a Israel. Feliços els fidels del Senyor.
Lectura de la primera carta de Sant Pau als cristians de Corint. Germans, el qui estima és pacient, és bondadós. El qui estima no té enveja, no és presumit ni orgullós. No és groller ni egoista, no s'irrita ni es venja. No s'alegra de les farses, sinó de la rectitud. Ho suporta tot i no perd mai la confiança, l'esperança, la paciència. L'amor no passarà mai. Paraula de Déu.
La nostra esperança és el Senyor. Confiem en sa paraula.
El Senyor sigui amb vosaltres.
I amb el vostre esperit.
Lectura de l'Evangeli segons Sant Mateu.
Glòria a vos, Senyor.
En aquell temps, els fariseus anaren a trobar Jesús en la intenció de provar-lo. I li van fer aquesta pregunta. Als marits els és permès de divorciar-se de la seva dona per qualsevol motiu? Ell els preguntà. No heu llegit en l'Escriptura que el Creador al principi va fer l'home i la dona? I digué. Per això l'home deixa el pare i la mare per unir-se a la seva esposa i ells dos formen una sola carn. Per tant, ja no són dos, sinó una sola carn. Allò que Déu ha unit, l'home no ho pot separar. Ells contestaren. Doncs, com és que Moisès va ordenar que si el marit vol divorciar-se, doni a l'esposa un document on consti el divorci? Jesús respongué. Moisés us va permetre de divorciar-vos de l'esposa perquè éreu tan durs de cor, però al principi no fou pas així. Paraula del Senyor.
Lluans a vos, a Crist.
Saludo al bisbe i el rector de la basílica que ens acompanya, basílica i parròquia, als representants o directors i col·laboradors de la pastoral diocesana de la família, al patronat de la Sagrada Família i a tots vosaltres, germans i germanes, que esteu aquí presents i que ens acompanyeu també a través dels mitjans de comunicació, com és l'streaming, des de casa vostra. Comencem aquest any dedicat a la família i tenim com model la Sagrada Família. No podíem començar d'una altra manera que aquí, a la Basílica de la Sagrada Família. La Sagrada Família és un model per a tota la família cristiana. I vosaltres sabeu que la família és la cèl·lula bàsica de la societat. Tocar la família és tocar la societat. Destruir la família és destruir la societat. Construir, sostener, apoyar la família és construir, sostener i apoyar a la societat entera. És així. Y esa es la experiencia que tenemos en la historia de la humanidad. Nos hace falta hoy en día volver a mostrar a la generación actual y futura la belleza de la familia. La belleza de la familia. Da la impresión que la belleza, que la familia es un poco como la mascareta, o como las bolsas del supermercado, usar y tirar. Y la familia es mucho más que eso, es mucho más que eso. Mirad, para que me entendáis, os pongo un ejemplo sencillo. Quizás me lo habéis oído ya muchas veces. Había un santón allá en una ermita, una montaña en la India, de esos hombres de Dios que tienen sabiduría de la vida. Y un día se le acercó un señor allí y le dijo, mire, usted que es tan sabio y tiene tanta experiencia, es un hombre de Dios, ¿qué consejo me daría? Porque tengo mi familia está pasando por un momento complicado, difícil. Y temo que se pueda romper. Que se pueda romper la familia. ¿Qué consejo me da? Santón escuchó, le contó un poco a aquel hombre lo que pasaba y le dice, mire, el único consejo que le voy a decir es este. Vuelva a su casa y escuche todo lo que le dice su mujer. Porque hemos perdido la capacidad de escucha. Vamos a la nuestra. Escuche. Vale para el hombre y para la mujer, ¿eh? Esto hay que empezar por un lado, pero vale para los dos. Y al cabo de los meses, volvió aquel señor a la montaña, al Santón, y le dijo, vengo a darle las gracias. Creo que he cumplido lo que usted me dijo y estoy casi seguro de que mi matrimonio se salvará. Y el Santón le dice, pues ahora le voy a dar otro consejo, aunque no me lo pida. A partir de ahora, vuelva a casa y escuche lo que no dice su mujer. El lenguaje también del corazón, del silencio, del afecto. Y eso sí que le salvará. Quizás en esta sociedad de tanta comunicación rápida, a través de WhatsApps, a través del teléfono, a través de los correos electrónicos, nos falta capacidad para escuchar al otro, incluso lo que no nos dice. Estamos comunicados, pero no unidos del todo. Estamos muy informados, pero no estamos en el corazón del otro. Y el Génesis, la primera lectura que hemos escuchado hoy, nos hablaba de que Dios hizo al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Dice, creó al hombre y a la mujer, a imagen suya los creó. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios, que es comunión, Padre, Hijo y Espíritu, son tres. Al menos una familia es eso, padre, madre, hijo, hijos, tres, al menos eso. Es comunión. El Padre y el Hijo se escuchan, se reciben, se comunican, se aman. Y dice que los hizo a imagen de Dios, es decir, yo lo traduzco en mi lenguaje, que hizo al matrimonio los embajadores de Dios. No hemos visto nunca a Dios, pero para imaginarnos lo que es Dios, nos ha puesto un ejemplo, una imagen, que es el matrimonio, que sois vosotros, matrimonios cristianos. No nos puso un obispo, no nos puso un cardenal, nos puso un matrimonio, a imagen de Dios los creó. Somos imagen de Dios, somos portadores de Dios, todos, pero esa imagen más perfecta sois el matrimonio. ¡Qué dignidad! ¡Qué dignidad! Yo creo que la comunión se logra solamente cuando el uno piensa más en el otro y el otro piensa en el uno, y no en sí mismo, y no esperando que el otro piense en mí y que el otro me descubra no sé qué. Ponte tú a la escucha del otro. Donde no hay amor, pon amor y hallarás amor. ¿Qué dice el libro de Ruth? Precioso. Donde una extranjera se casa con un judío que se muere. Y la suegra, y eso vale para la pareja, y en muchas celebraciones matrimoniales se lee como lectura el libro de Ruth. La suegra le dice, y ahora que ha muerto el marido, te vas a marchar a tu tierra, ¿verdad? Te vas a ir con tu familia, ya no tienes nada, no tienes ataduras aquí. Le dice, no, tú eres la que representa, porque eras su madre, representas a mi marido. Donde tú vayas, yo iré. Tu Dios es mi Dios, tu casa es mi casa, tu pueblo es mi pueblo. Yo me he casado con tu hijo. Yo ya no me per, ya no pertenezco al pasado, pertenezco a este presente. Es precioso el libro. Tu Dios es mi Dios, tu casa es mi casa, tu pueblo es mi pueblo. Yo ya no tengo otra casa. Qué bonito. Y la cogió en su casa a Ruth. Es ejemplo precioso de lo que tiene que ser, lo que es el matrimonio. Y tenéis, queridos matrimonios, como los curas, tenemos un reto también de mostrar la imagen del Cristo pastor, que pastorea las ovejas, que da su vida por ellas en el servicio total hasta morir en la cruz. Vosotros tenéis la gran misión, el gran deber, el gran reto de presentar al Dios que no es un solitario. Hoy todos creemos en Dios, sí, pero ¿qué Dios? El nuestro es comunión, el nuestro es tres, Padre, Hijo y Espíritu, es comunión, es misterio de comunión. Y dice que la Iglesia, dice el Concilio Vaticano II, la Iglesia es misterio de comunión, la Trinidad, en tensión misionera. Esto es la Iglesia, y la Iglesia sois vosotros. Iglesia doméstica, sois, tenéis que ser misterio de comunión en tensión misionera, en apostolado, en mostrar al mundo la belleza del amor, que os amáis, y para eso, ¿cómo lo hacemos ese amor? ¿Cómo lo practicamos diariamente? Pues la segunda lectura de hoy queda preciosa, el himno del amor, que lo hemos visto, cantaban en inglés y la traducción, para los que no sabemos inglés, estaba en castellano y lo íbamos releyendo y luego nos lo han leído en catalán. El himno a la caridad, el amor que es paciente, perdona todo, espera todo, lo aguanta todo. ¡Qué bonito, qué bonito! Y eso me hace recordar a mí otra historieta real que me pasó a mí, que la escuché. A veces con un ejemplo se capta mejor. Aquella mujer de un pueblo donde estaba yo de cura, y me para en la calle. Me dice, señor cura, Mosén. El Bajo Aragón dicen Mosén, como aquí. Mosén, quería hablar con usted. Pues usted dirá. Y se echó a llorar. Tengo un marido que es un desastre. Y empieza a contarme. Es un marrano, es un sinvergüenza, es un tal. Bueno, todo lo que podéis. Y yo digo, y ahora esta mujer me dirá. Y ahora no le pido más que bendiga nuestra separación y nuestro divorcio. Yo pensaba eso, ¿eh? Y de pronto se para de llorar, se le abren los ojos como un mochuelo, como dos manzanas, deja de llorar, le brillan los ojos y me dice, pero es tan bueno, tiene tan buen corazón, y se da la vuelta y se marcha. Yo digo, pero esta señora que ha venido a contarme, pues que estaba hasta el gorro de que su marido otra vez más le había ensuciado cuando ella estaba fregando, o yo qué sé, venía del campo y le ensució toda la casa. Renegaría, claro, y estaría ahí harta, siempre me haces lo mismo, no me haces caso. Muchas veces lo decís las mujeres, ¿verdad? No me hace caso este marido, o los maridos dicen, esa mujer no me hace caso. Bueno, pero tiene buen corazón, tiene tan buen corazón. Valorar, porque todos llevamos defectos, sí, manías, sí, pero cuántas cosas buenas tenemos, descubrirlas, valorarlas y decírselas. Eres un cascarrabias, pero qué cosa también has hecho hoy, qué bien, qué buenas palabras, qué gesto. Decíroslo, decíroslo, esto es, y perdonarlo todo, perdonarlo mucho. Por eso yo digo, y voy acabando, qué bonito que cuidéis mucho en la familia, vosotros matrimonios, que cuidéis mucho, y esto es lo que nos dice el Amoris Laetitia. Por eso os decían al principio, este año volver a los 5 años de la publicación de la encíclica Amoris Laetitia, volver a releerla, volver a estudiarla, volver a meditarla, volver a rezarla, que es preciosa, que es preciosa. Todos se han quedado que si pueden comulgar los divorciados o no, bueno, eso es el capítulo cuarto, no sé qué. Pero antes, el Papa describe la belleza del matrimonio. Es el ideal, que ahí tenéis la Sagrada Familia de Nazaret, que es el ideal también. En otros tiempos sí, pero las virtudes son las mismas. Cuidar mucho, Vale para todos, pero sobre todo para el matrimonio. Cuidar mucho el diálogo. Hablad, hablad. Hoy en día, entre la televisión, el correo electrónico y los WhatsApps, no hay tiempo, ¿eh? Siempre recuerdo yo, en mi pueblo estaba en la ermita un día y enfrente del banco donde estaba sentado, que había ido a rezar el rosario y estar en un sitio precioso para ver el horizonte de las montañas aquellas del Bajo Aragón, ya que limitan, están todas en Cataluña, separando el mar, un sitio precioso, el Sports, que dicen allí el Sports. Yo estaba viendo una parejica que estaba en el banco de enfrente y estaban los dos con el móvil. Y digo, se deben hablar del móvil, porque no pronunciaban palabra, tiqui, 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 o hablaban con otros. El diálogo. Por eso yo recomiendo mucho matrimonios, especialmente los jóvenes, pero también los mayores. Haced cada día, o si no, un día entre semana o a la semana, una sentada de un cuarto de hora, donde habláis, dejáis todo, periódicos, televisión, teléfono, todo, todo. Los hijos, si son pequeños, que vayan a dormir y luego os quedáis una sentada donde habláis, os comunicáis todo, lo bueno, lo regular y lo malo, contarlo. Segundo, fundamental, la actitud de perdón. Hemos perdido la capacidad de perdón, de perdonar. Y el Papa dice, también a veces en el matrimonio hay momentos de tensión y a lo mejor os podéis tirar hasta los platos y romperlos de enfado, pero no acabéis el día, no sin pegamento para pegarlos, que eso ya no se puede pegar, esos platos. No acabéis el día sin daros el perdón y un abrazo, un beso. Antes de ir a dormir, ser capaces de perdonar. Es el único camino. ¿Qué es lo que hace Dios con nosotros? Que nos perdona diariamente. Y si Dios te ha perdonado a ti todos los pecados, no vas a perdonar tú a tu mujer, a tu marido, a tus hijos. Pero me decía una mujer, es que siempre tengo que perdonar, perdón, me decía un marido, que siempre tengo que perdonar yo, ella nunca empieza a perdonar, ella no, siempre. Y le dije, ¿y cuántos años lleváis de casados? Dice, 25. ¿Y siempre has sido tú el que rompe la frialdad y ofrece el perdón? Dice, sí. Digo, pues a los 25 años ya no vas a cambiar y no vas a cambiar a tu mujer. Continúa así. Ya está. Habéis, pues otros 25. Ya sabía yo que me ibas a decir esto. Pues es verdad. Cada uno es como es. Acéptalo, pero importante el perdonaros siempre. Tercero, el servicio. El servicio y la acogida. No es que a mí me sirven. Y a mí me sirves tú y a mí me... Adelántate, sirve y ser muy acogedores del uno, del otro, de todos los miembros y de las dos familias y de los que vengan de fuera. Que sea siempre la familia como la iglesia, que tiene que ser la iglesia, siempre acogedora para todos. Acoged a todos y siempre en el servicio. Es que tu familia es la mía. Tu madre es tu suegra. Y es mi madre también. Pero empleamos unos lenguajes donde ya ponemos muros de no acogida. Y por último, que cuidéis mucho, además del diálogo, la sentada, el perdón, el servicio y la acogida, que cuidéis mucho la oración. Iglesia doméstica, es decir, donde se reza, se da gracias, se bendice, se pide ayuda, se pide perdón también a Dios conjuntamente. Y Dios os escuchará. ¿Qué es lo que hacía San José y la Virgen María? Hombres, y Jesús evidentemente, eran hombres de oración. Y San José en sueños, porque estaba en contacto con Dios, escuchaba lo que le pedía el Señor cada día. Ojalá, queridos amigos, que habéis fundado una familia, que quizás pasa por momentos difíciles. Amigos que queréis fundar una familia, no tengáis miedo. Es una hermosa vocación la de la familia. Cuidadla como nosotros tenemos que cuidar la de la vocación sacerdotal. Celebrábamos el día de San José, el día del seminario. Qué vocación tan hermosa también, ser pastores al servicio del pueblo de Dios. Y no para servirnos nosotros, sino para servir
a Dios y a todos vosotros, que hagáis vosotros lo mismo y podáis ser testigos en este siglo XXI de la belleza de la familia que toma modelo de la de Nazaret. Amén.
A continuació, tres famílies faran un testimoni que ens ajudaran a concretar alguns dels ensenyaments de l'exhortació Amoris Laetitia.
Som el Xavier i l'Imma. Fa 28 anys ens vàrem casar i tenim tres filles, l'Anna, la Gemma i l'Imma. Vivim la nostra fe en una CBX, Comunitat de Vida Cristiana. Actualment estem col·laborant amb la parròquia de Josepets de Gràcia en el CPM, cursets de preparació pel matrimoni, perquè ens sentim cridats a acompanyar a les noves parelles que s'acosten a l'Església, en el seu projecte de vida, tot aportant testimoni de la nostra vivència matrimonial.
La bona notícia de l'exhortació apostòlica Amoris Laetitia reforça, per una banda, el sentit de la nostra pròpia vida matrimonial, però també la nostra tasca com a guiatge de noves parelles. És difícil poder resumir breument quins punts són els més rellevants, però volem destacar-ne alguns que considerem importants.
Sempre hem tingut molt clar que cal fonamentar el nostre matrimoni en la casa construïda sobre roca i no sobre sorra. I aquesta roca és l'amor profund entre tots dos, gràcia i tasca. Un amor que es concreta en el compromís ferm de les nostres vides, entre nosaltres i amb els demés. La plena fidelitat, el voler aprendre de l'altre, el deixar que l'altre pugui créixer com a persona i que tots dos creixem com a persones en totes les nostres dimensions, intel·lectual, humana i espiritual. L'exhortació ens recorda que el nostre compromís de parella consisteix en perfeccionar cada dia el nostre amor, de forma que, units a Jesús, reflecteixi l'amor de Déu Pare, i aquest volem que sigui el nostre projecte de vida i de família.
Un dels punts que fem més insistència en els cursets del CPM és la importància del diàleg, que ha de ser sincer, profund i continu. Aquest diàleg és el fonament que ens ajuda cada dia a superar els moments difícils que porta la vida. En aquest diàleg també intervé la pregària i el discerniment, sempre cercant el millor per la parella i per la família, sense prioritzar el propi bé personal.
L'expressió més visible del nostre amor ha estat les nostres tres filles. És molt cert quan el Papa Francesc ens diu que és una tasca artesanal, perquè no valen indicacions, directrius i línies mestres que puguem anar aplicant de tant en tant. Es tracta d'una atenció contínua, d'una entrega total, d'un acompanyar sense avançar-se. En definitiva, d'un amor incondicional dia rere dia. Durant tot el creixement de l'infant, la parella ha de reflectir l'amor de Déu, des d'una simple abraçada fins a la decisió més difícil. Per la parella, és tota una tasca educativa, fins i tot quan les nostres filles marxin de casa, per fer la seva vida, continuarem fent aquesta tasca.
Durant la pandèmia, hem constatat la vulnerabilitat dels nostres avis. Com família fonamentada en l'amor de Déu, creiem que és important ensenyar el respecte i l'honra pels nostres pares i mares, acompanyant, estimant i ajudant en tot el que es mereixen. És una altra expressió de l'amor de la parella cristiana.
I la darrera expressió d'amor que volem esmentar és l'obertura social de la parella. El matrimoni no es pot quedar tancat en si mateix, sent indiferent a la realitat del món. Tot ésser humà necessita de les relacions amb les altres persones per créixer. La parella cristiana pot esdevenir exemple pels altres quan s'obre la comunitat, el seu entorn i es preocupa de la gent més necessitada i desfavorida, a través de moltes iniciatives de l'Església i la societat. Això sempre ha estat per nosaltres un aspecte important en la nostra vida de parella, intentant participar en l'escola, en el barri, en projectes solidaris, tant econòmicament com personalment.
Demanem al Senyor que ens faci conscients de la seva presència i que amb la seva gràcia ens ajudi i acompanyi per anar revisant el nostre projecte de parella, que es fonamenta en la dita de Sant Ignasi en tot servir i estimar.
Nosotros somos Manuel y Elena. Tenemos 51 años de casados, 3 hijos, 5 nietos. En estas fechas de celebración del quinquenio de la exhortación apostólica Amoris Laetitia, recibimos con gran alegría la invitación de Xavier Padilla para presentar el método de las 4 estaciones creado por las comunidades de vida cristiana, CBX, a las que pertenecemos. Este método tiene como finalidad dar concreción y desarrollo al itinerario esbozado por el Papa Francisco en el Amoris Laetitia para atender a aquellas personas que han sufrido ruptura matrimonial o de pareja, para que no sufran por añadidura la exclusión eclesial. Quienes se casaron por la Iglesia lo hicieron por un proyecto para toda la vida, y uno fundamental es la familia. En la ruptura no solo fracasa el matrimonio, sino que tambalea toda la persona.
Entre los apartados 242 y 243 del Amor y Leticia. Un discernimiento particular es indispensable para acompañar pastoralmente a los separados, los divorciados, los abandonados. Acoger y valorar especialmente el dolor de quienes han sufrido injustamente la separación, el divorcio o el abandono, o bien han sido obligados a romper la convivencia por el maltrato del cónyuge. El perdón por la injusticia sufrida no es fácil, pero es un camino que la gracia lo hace posible. La comunidad y los pastores han de acompañar a estas personas con solicitud, un acompañamiento con respeto, evitando todo lenguaje y actitud que los haga sentir discriminados y prohibiendo su participación en la vida de la comunidad.
Se trata de acoger y acompañar. Acoger y acompañar, pero no de cualquier manera. Se necesitan pastores bien formados y preparados. La exhortación apostólica habla de la creación de centros de escucha especializados que habrían de establecerse en todas las diócesis. Las comunidades de vida cristiana recogen este llamado del Santo Padre y ofrecen este método de las 4 estaciones plasmado en este libro que aquí os muestro, que ha sido fruto de un largo y serio y profundo trabajo de la espiritualidad ignaciana junto a psiquiatras, psicólogos, sociólogos, personas del derecho en la familia y sobre todo de los propios destinatarios. Este libro surge de las vivencias del dolor de los que han pasado por la ruptura matrimonial. Es, por lo tanto, una herramienta encarnada. La singularidad de esta herramienta es que la propia persona es la que recrea su vida. Los acompañantes, como es el caso nuestro, simplemente somos facilitadores. Lo que se busca es, como dice la Amoris Laetitia, a través del discernimiento, que la persona vaya profundizando en su vida, acompañado, sí, siempre por algún pastor, por algún, que es el caso de Manuel y mío. El nombre de las 4 estaciones es una metáfora que se refiere a los diferentes climas que la persona transita en su proceso. Y en cada estación se recoge el itinerario propuesto por el Santo Padre. El invierno es el tiempo de acoger sin juzgar, de acoger con respeto y misericordia. En nuestra oración de acompañantes pedimos al Señor que nos ayude a entrar con los pies descalzos en la sagrada vida del otro. El otoño es el tiempo del perdón. Aquí ofrecemos un retiro de un fin de semana. El verano es el momento de integrarse a la vida de la comunidad eclesial. Y la primavera es una invitación a los ejercicios espirituales que ayuden a recorrer un camino interior de apertura a lo que Dios quiere en las nuevas circunstancias de vida de la persona. Sabemos que el Señor nos quiere felices, nos quiere recreando la vida y escuchando su nuevo llamado. Por supuesto que este no es un camino lineal, ni mucho menos. Es un camino en espiral que va acompañando los distintos momentos de la persona, que tampoco son lineales. La labor del acompañante de Cuatro Estaciones no es individual. En Barcelona somos un equipo de 9 acompañantes de distintas espiritualidades que nos formamos durante todo el año 2020 y nos seguimos reuniendo una vez al mes, nos seguimos formando y acompañándonos. Esta herramienta actualmente está en España y en otros lugares de Latinoamérica. El centro físico aquí es el Casal Loyola, en la calle Balmes 138, esquina Rosselló. Tenemos dirección de mail y quien quiera acercarse a esta herramienta puede contactarse con la pastoral de familia de la diócesis. Manuel y yo vinimos desde Uruguay hace 4 años y medio a acompañar una situación de ruptura familiar muy dolorosa. Y como decía recién el cardenal, vinimos en misión testimonial de la alegría del amor para que nuestros nietos puedan ver, pudieran vivir lo que es una familia sustentada en el amor. Para nosotros, las Cuatro Estaciones ha sido nuestro evangelio de acompañamiento espiritual familiar. Por eso, a todos los que se sientan llamados o necesitados de esta ayuda, no duden en acercarse. Muchas gracias.
Buenas tardes, buenas tardes. Nos han pedido que compartamos brevemente nuestro testimonio a propósito de las consideraciones que la exhortación Amoris Laetitia hace sobre la fecundidad ampliada. En este sentido, pues nos resonaba de esta exhortación unas palabras que dicen: la maternidad no es una realidad exclusivamente biológica, sino que se expresa de diversas maneras. Som la Clara i el Miguel, casats ara fa 13 anys. Tots dos hem crescut en el si de famílies cristianes que ens han transmès la fe de manera senzilla. Ens vam conèixer a la catequesi de confirmació a la parròquia de Sant Joan Baptista de la nostra ciutat, Sant Feliu. El fet de formar part d'aquesta comunitat ens ha ajudat des de llavors a aprofundir la relació amb Jesucrist i fer d'ell, o intentar-ho, el centre de la nostra vida i de la nostra relació. La nostra crida a la vida matrimonial es va anar refermant durant els gairebé 10 anys de noviatge, que ens van permetre conèixer-nos, comprendre'ns, reconèixer i acceptar les diferències i les nostres fragilitats, respectar-nos i anar creant un projecte comú de família. En aquest camí, ens ha ajudat molt el testimoniatge d'altres parelles o famílies de la parròquia amb les quals hem compartit aquest temps de noviatge, matrimoni, arribada, criança i transmissió de la fe als fills. En moments de refredament de la fe, també han estat al nostre costat i han il·luminat el nostre camí. Ara formem, juntament amb ells, una comunitat fraterna de famílies, units en el Senyor des de la nostra diversitat, i això és enriquidor. Tot i la convicció de sentir-nos molt estimats per Déu, experimentem com Josep i Maria que el nostre fiat es realitza des de la incertesa de no saber com s'aniran concretant els seus plans a la nostra vida i a la nostra família. El Senyor sovint escriu recte a través de línies tortes i fins i tot doloroses. Un bon exemple ha estat la impossibilitat de tenir fills biològics. Oberts com a matrimoni a la vida, tots dos teníem el desig de ser família nombrosa, però els fills no arribaven. Això ens va fer passar per moments de dubte, de dolor, d'incomprensió, que gràcies a Déu, a la família i a la comunitat, hem pogut viure en pau i serenor. Malgrat la incomprensió inicial d'aquesta circumstància, amb l'anhel que Déu ha posat als nostres cors de ser pares, i després d'un llarg procés de pregària, discerniment i diàleg, vam iniciar el camí de l'adopció, culminat fins ara amb l'arribada de tres fills meravellosos, la Maria, el Fran i l'Anuc. Avui no estan entre nosaltres i això es nota, eh? Si no, el silenci no impararia tant. Tots tres són per a nosaltres una autèntica benedicció de Déu, un do preciós que ens ha estat confiat, com també ho va ser Jesús per Maria i Josep.
Ja durant el noviatge havíem parlat de la possibilitat d'adoptar infants, més enllà d'haver tingut fills biològics. Amb posterioritat, després d'un any de casats i veient que no arribaven els fills, vam iniciar el procés d'adopció, que en el cas de la nostra filla gran, Maria, va durar més de 4 anys. Aquest temps d'espera no va ser gens fàcil, però en perspectiva podem dir que va ser un temps de gràcia i que ens ha permès descobrir que la fecunditat al matrimoni va més enllà dels fills. Va ser un temps d'aprofundir en la nostra relació, en l'entrega mútua i als altres, de sentir-nos estimats i instruments del Senyor. Un temps després de l'arribada de la Maria i amb el desig de fer créixer la família, hem fet dues noves adopcions, en aquest cas d'infants amb necessitats especials. Una via força desconeguda a Catalunya, però que per nosaltres connectava amb una crida profunda. L'arribada d'aquests fills ha omplert la vida familiar d'alegria i ens fan descobrir cada dia la bellesa de les coses petites. El nostre dia a dia amb els peques és intens, però a la vegada molt feliç i ple de vida, de reptes i aprenentatges constants, de creixement. No obstant, no accepta dificultats i incerteses que ens confronten amb la nostra feblesa i que ens fan reconèixer la necessitat d'abandonar-nos al Senyor en aquesta aventura i de confiar en Ell. Volem acabar amb una frase de la carta apostòlica Patris Corde, del Papa Francesc, que resona per nosaltres en aquest camí de la paternitat des de l'adopció. Sempre que ens trobem en la condició d'exercir la paternitat, hem de recordar que no és mai un exercici de possessió, sinó un signe que ens aboca una paternitat superior. En cert sentit, tots ens trobem en la condició de Josep, ombra de l'únic Pare Celestial.
Germans estimats, presentem les nostres pregàries al nostre Pare Celestial, que per santificar la família va voler que el seu fill Jesucrist compartís la vida d'una llar humana, i demanem-li per les necessitats de l'Església i del món sencer.
Pel Papa Francesc, pel nostre arcabisbe, el cardenal Joan Josep, pels seus bisbes auxiliars, Sergi, Antoni i Javier, i per tota l'Església Santa de Déu, perquè en aquest any dedicat a proclamar el goig de l'Evangeli de la família, sàpiguen fer-se propers a totes les situacions familiars i portar-los la joia de l'amor de Déu.
Preguem al Senyor. Escolteu-nos,
por los gobiernos y los legisladores de las naciones, para que, conscientes del don de la familia para la sociedad, decidan ponerla en el centro de su compromiso social y político y promuevan iniciativas que cuiden de su bien y su dignidad.
Preguemos, Señor.
Perquè aquesta iniciativa promoguda pel Sant Pare arribi a totes les famílies del món, com una llum per créixer en l'amor familiar quotidià i per renovar i enfortir els vincles de tendresa, de cura i d'estimació mutus i envers els més fràgils i vulnerables dels seus membres, especialment els nens i la gent gran.
Preguem al Senyor. Escolteu-nos, Senyor.
Que este redescubrimiento de la alegría del amor familiar impulse a las familias, en comunión con sus pastores, a hacerse más protagonistas de la pastoral familiar, acompañando a los novios y los jóvenes matrimonios en su crecimiento y su vida de fe e integrando en el seno de la comunidad cristiana todas las situaciones de fragilidad familiar.
Preguemos, Señor. Escolteu-nos, Señor.
Per totes les famílies que travessen situacions de patiment com a conseqüència de les malalties, les guerres i la pobresa, perquè per intercessió de Sant Josep paren l'acollida, sentin la solidaritat fraterna de tots nosaltres i de les comunitats cristianes.
Preguem al Senyor. Escolteu-nos, Senyor.
Finalmente, recemos por los movimientos familiares, por los grupos parroquiales, por los aquí presentes y por los que nos siguen esta celebración a través de los diversos medios de comunicación, para que, por la intercesión de la Sagrada Familia de Nazaret, crezcamos en la fe, en la esperanza y en la caridad.
Preguemos, Señor. Escolteu-nos, Senyor.
Déu i Pare nostre, que vau voler que el vostre fill Jesucrist, engendrat abans dels segles, es desvingués membre d'una família humana, escolteu les nostres pregàries i feu que els pares i les mares de família se sentin participants de la fecunditat del vostre amor i els seus fills creixin en saviesa, enteniment i gràcia davant vostre sota l'esguard de la protecció i la protecció de Santa Maria i Sant Josep. Per Crist, Senyor nostre.
Amén.
I ara tots plegats estem units per la mateixa fe, el mateix amor de Déu que ens ha ajuntat en una sola família, la família humana, la família de l'Església, la família cristiana. Preguem aquesta pregària que Jesús ens va ensenyar, la pregària dels fills de Déu, dels germans de tota la humanitat, que som els homes i les dones d'aquest món. Diem tots plegats: Pare nostre que esteu en el cel, sigui santificat el vostre nom, vingui a nosaltres al vostre regne, facis la vostra voluntat, així en la terra com es fa en el cel. Al nostre pa de cada dia, doneu-nos, Senyor, el dia d'avui i perdoneu les nostres culpes, així com nosaltres perdonem els nostres deutors. No permeteu que nosaltres caiguem en la temptació, ens deslliureu-nos de qualsevol mal. Oremos. Dios Padre nuestro, somos hermanos y hermanas de Jesús, tu Hijo, una familia en el espíritu de tu amor. Bendícenos con la alegría del amor. Haznos pacientes y bondadosos, amables y generosos, acogedores de aquellos que tienen necesidad. Ayúdanos a vivir tu perdón y tu paz. Protege a todas las familias con tu cuidado amoroso, especialmente a aquellos por los que ahora te pedimos. incrementa nuestra fe, fortalece nuestra esperanza, protégenos con tu amor, haz que seamos siempre agradecidos por el regalo de la vida que compartimos. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
Virgen María, Madre y Guía,
ruega por nosotros.
San José, Padre y Protector,
ruega por nosotros.
San Joaquín y Santa Ana,
rogad por nosotros.
I acabem rebent la benedicció del Senyor. Vull agrair a tots els que han preparat aquesta pregària, aquesta presentació, inici de l'any dedicat a la família. Gràcies a tots, gràcies als que han donat el testimoni i tants testimonis que podem trobar en la nostra diòcesi i al món sencer. Vosaltres mateixos sou un testimoni d'amor i a les vostres famílies. Gràcies. Ens ajudeu a tots, amb el vostre testimoni. Sembla que no feu res, vivim l'amor en fidelitat i ningú us entreviste, ni sortiu a la televisió, surten uns altres, però vosaltres sou els que sosteniu la família humana i la societat amb el vostre amor, amb el vostre servei d'entrega als fills i a tota la família i a la humanitat. Moltíssimes gràcies. Que Déu us beneixi. El Senyor sigui amb vosaltres.
Inclineu-vos per rebre la benedicció.
Que Déu, el qual no deixa mai de consolar-vos, faci que els vostres dies transcorrin en la pau i us concedeixi el do de la seva benedicció.
Amén.
Que us alliberi de qualsevol pertorbació i confirmi els vostres cors en el seu amor.
Amén.
Que us enriqueixi amb la gràcia de la fe, de l'esperança i de la caritat, perquè en aquesta vida les vostres obres tinguin una eficàcia que us faci arribar feliçment a la vida eterna.
Amén.
Que us beneeixi Déu Totpoderós, Pare, Fill i Esperit Sant.
Germans, aneu-vos en pau. Donem gràcies a Déu. El Senyor ha fet en mi meravelles, sant el seu nom. El Senyor ha fet en mi meravelles, sant el seu nom. La meva ànima magnifica el Senyor, el meu esperit celebra Déu que em salva, perquè ha mirat la petitesa de la seva serventa. Des d'ara totes les generacions em diran benaurada, perquè el Totpoderós obre en mi meravelles, el seu nom és sant. I l'amor que té els qui creuen en ell s'estén de generació en generació. Les obres del seu braç són potents, dispersa els homes de cor altiu, derroca els poderosos del sol i exalça els humils, omple de béns els pobres i els rics se'n tornen sense res. Ha protegit Israel, el seu servent, com ho havia promès als nostres pares. S'ha recordat el seu amor a Abraham i a la seva descendència per sempre. El Senyor ha fet a mi meravelles, sant el seu nom.
Fins aquí l'acte diocesà d'inauguració de l'any de la família Amoris Laetitia. Us l'hem ofert en diferit, perquè es va celebrar ahir, des de la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona. L'Arxidiòcesi de Barcelona, en comunió amb l'Església Universal, començant per les altres diòcesis també amb seu a Catalunya, viu l'inici d'aquest any en què fins al juny de l'any vinent la pastoral familiar tindrà segurament més força i estarà ambientada en el treball entre les famílies, els grups de preparació per al matrimoni i tot el que és la vivència del cinquè aniversari de la publicació de l'exhortació Amoris Laetitia del Papa Francesc, de la qual també us recomanem la seva lectura. Això ha estat tot. Bona nit. Seguiu en la nostra sintonia.
Ràdio Estel. Cada diumenge a un quart de nou del vespre, la cantata del diumenge. Johann Sebastian Bach a Ràdio Estel. Cada setmana una de les 200 cantates d'església d'un dels músics més importants de tots els temps. Un regal per l'oïda i per l'esperit. La cantata del diumenge. Els diumenges a un quart de nou del vespre a Ràdio Estel.
Moncarnes Carns Vermelles de Galícia, empresa familiar a Monforte de Lemos, Lugo. Criem els nostres propis animals, especialitat en bou, vaca i vedella. Moncarnes és la millor carn del mercat. Enviem la carn a tot Espanya en 24 o 48 hores. Enviaments gratuïts a partir de 100 euros. També servim a restaurants. Fes la teva comanda online a moncarnes.es o trucant al 680-630-665. 680-630-665.
Salut Natural per tothom. L'espai on trucar i resoldre els teus dubtes sobre salut és tan fàcil com això. Trucar. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, els doctors de l'espai resoldran les teves preguntes. Truca'ns al directe al 93 409 2771 o 93 409 2772. Apunta 93 409 2771 o 93 409 2772. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, Salut Natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratoris Maen. Vine a Canyelles, entre el mar i les vinyes. Canyelles, poble de muntanya del Garraf situat entre Vilanova i la Geltrú i Vilafranca del Penedès. Turisme familiar, esportiu i cultural. Canyelles.cat. Recorda-ho, Canyelles.cat. Vols descansar a prop de la platja i envoltat de naturalesa? No ho dubtis. Vine a Canyelles.
De tant en tant, queia neu d'una branca com si la branca hagués respirat. Per compartir l'emoció de la literatura, la seva capacitat d'inspirar-nos, de fer-nos pensar, us espero cada dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Estel.
A Ràdio Estel, pàgines que m'han corprès, amb Teresa Forcades i Vila.
Ràdio Estel. Senzillament, bona música.
De dilluns a divendres, Ràdio Estel va més enllà dels estels. Submergeix-te en la música de les millors bandes sonores, els musicals que s'han convertit en clàssics i les sintonies de les sèries més emblemàtiques. De dilluns a divendres, l'escenari és a casa teva. Més enllà dels estels, a Ràdio Estel. I dreamed a dream in time.
time gone by, when hope was high and life worth living, I dreamed that love would never die. I dreamed that God would be forgiving. Then I was young and unafraid, and dreams were made and used and wasted. There was no ransom to be paid, no song unsung, no wine untasted. But the tigers come at night with their voices soft as thunder, as they tear your home apart, as they turn your dream to shame. Slept a summer by my side. She filled my days with endless wonder. She took my childhood in her stride. But she was gone when autumn came. And still I dream she'll come to me, that we will live the years together. But there are dreams that cannot be, and there are storms we cannot weather. Hell I'm living, so different now from what it seemed. Now life has killed the dream I dreamed.
musicals, bandes sonores, sèries de televisió. Més enllà dels estels.
Ràdio Estel. Ràdio Estel. Senzillament, bona música.
Estàs escoltant Més enllà dels estels, bandes sonores, musicals i sintonies de sèries de televisió a Ràdio Estel.